RAC1 No ho sé, amb Anna Ballonesta.
D'aquest dimarts 30 de maig, com dèiem ara, del No ho sé, avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat de la Vanguardia. Què tal, Susana? Quants dies, eh?
Sí,
sense veure'ns.
Massa
temps, eh?
Massa futbol.
Massa futbol. Ja s'ha acabat, eh? Això ara... Ja. Net fins a final de temporada, pràcticament. També el Rafa López, sociòleg, exdiputat del Parlament, que avui ens acompanya des de la llunyania. Rafa, bona nit.
Què tal? Bona nit, com estem?
L'Anna Simó, filòloga, exdiputada del Parlament. Hola, Anna. També feia dies, que no ens veiem.
Hòstia, potser un mes, eh?
Sí. O més, potser, fins
més,
i tot.
Sí. Hola, Rafa, també.
Què tal?
I la Maria Vila, advocada.
Hola,
què tal, Maria? Com esteu?
Bé.
Esteu recuperats ja de l'ensurt d'ahir o...? Rafa, ja t'has resituat una mica?
Sí, m'he resituat una mica, perquè és que ni Catalunya ni la resta de l'Estat les previsions ens deia que passaria el que ha passat, amb el qual jo crec que qui s'ha de recuperar són els presidents, perquè jo crec que l'ensurt s'ho va endur Pedro Sánchez per una banda i Pere Aragonès per l'altra. Los Pedros, no?, per dir-ho d'alguna forma, Pedro Sánchez per una banda i Pere Aragonès per l'altra, no? Pedro Sánchez va reaccionar ahir, en Pere Aragonès ha reaccionat avui, i bé, tenim un estiu mogudet.
I tant, què ens has de dir? Susana.
No, home, jo crec que la gent que no s'ha recuperat encara és que tots estem esperant a veure si ens toca alguna...
Amb
alguna taula electoral.
Després,
o sigui, al marge de les conseqüències polítiques que pugui tenir la convocatòria o l'avançament electoral, són les conseqüències familiars i personals de molta gent pel fet de que el president del govern hagi decidit convocar eleccions un 23 de juliol. Que bona part de la població, no molta, tota no, però molta està de vacances i, per tant... Doncs,
després en parlarem, d'això, també, d'aquestes conseqüències que pot tenir. Bé, Anna.
No, i jo voldria afegir-hi i la militància de base i els simpatitzants dels partits polítics que, com qui diu, van acabar d'enganxar cartells i de fer campanya, de fer paradetes divendres a la setmana passada... I només a acabar el recompte de vots, doncs ja, descansant del recompte de vots, apa, se'n tornem-hi, no? Però bé, de fet, la política, parlar de política no hauria de cansar la gent. La veritat és que la gent està molt cansada de política i de polítics, però no hauria de cansar. Per tant, endavant el debat polític. Ara, aquí no hi haurà ni temps perquè les formacions polítiques facin un balanç de les municipals honest i aprofundit i rigorós, cosa que crec que seria imprescindible, més enllà dels resultats aparents.
Amb aquest moviment de Pedro Sánchez, pràcticament no hi ha hagut temps, fins i tot els partits no han pogut fer cap reflexió una mica calmada del que va passar diumenge. Vull dir que...
No, però l'hauran de fer per força.
Maria, què ens havia de dir, no? Fa una setmana que ens trobaríem en aquesta situació.
Jo planyo sobretot els periodistes. A mi, mira, jo m'ho miro des de la barrera i em sembla fins i tot divertit fins a un cert punt. Però sí, no, l'ha agafat a tothom a contrapeu, menys a ell mateix, evidentment, que ja ho devia tenir... Això no és una cosa, m'imagino, que decideix el mateix diumenge, ja pensa, doncs, si passa això i això, convocaré eleccions, i si no, no. I jo crec que se n'ha sortit. Ciutadans no es pot presentar, Podemos i Sumar... ja veurem, perquè ho tenen tot per fer. Segurament aprofitarà també l'efecte de la Constitució dels ajuntaments el 17 de juny amb tot de regidors de Vox dient barrabassades per tot arreu. Vull dir que el moment, no?, és allò que passa a vegades, ho llegia no sé on, amb Pedro Sánchez, que al principi dius què està fent aquest senyor i després li veus una certa jugada mestra pels seus propis interessos que pot ser que li surti bé. Deu pensar també que l'abstenció li pot afavorir. No ho sé, però en tot cas, sí, el 23 de juliol, dona una mica, no? Sempre us queixeu que el juliol ja no hi ha res de què parlar.
Això era abans, aquí... perquè els últims estius realment hi ha hagut força temes, vull dir que...
Clar, però són temes tediosos molt de l'estiu, saps? Unes eleccions, doncs mira...
La serp d'agost, no hi haurà serp d'agost.
Hi haurà
una anaconda postelectoral.
Exacte.
A mi el que més greu en sap, no, és totes les lleis que suposadament n'hem parlat i parlat als diaris i
que han quedat allà arraconades,
No arraconades, és que hem de tornar a partir de zero.
Sí. Comissions d'investigació.
I comissions d'investigació, l'Operació Catalunya, per exemple, la llei de la vivenda. Sabeu quan hem arribat a parlar de la llei de la vivenda? La llei de famílies, la llei de l'ELA. Recordeu aquella llei també d'allò que ja no ens deixaran mai més penjats els operadors telefònics,
sí,
i el telèfon,
i tant.
Això també se'n va en orri.
Sí, sí.
Tot decau, per un, ja ho ha dit la Maria, no?, per uns interessos interessos partidistes o concretament d'un lideratge en concret, no?
Rafa...
Per tant, això és el que fa ràbia. Això és el que fa ràbia. Sí.
Evidentment, hi ha molta llei que decau i és interessant veure perquè són lleis molt, que eren molt interessants també pel pacte progressista a tot Espanya. I això també demostra, heu dit que ell ho havia previst, això demostra que no ho tenia previst. És a dir, la magnitud de la tragèdia, no tant en vot, compte, perquè és molt interessant el que ha passat, que el PSOE que ha reduït en vot, però no ha estat una massacre, per dir-ho d'una forma, en nombre de vots, en nombre de recolzament popular, i aquesta és una de les claus també perquè convoca eleccions al juliol, però si la magnitud de la tragèdia és en poder polític. És a dir, la visibilització avui de tots els barons i baroneses del Partit Popular que han sortit reforçats, això fa molt de mal. I el que ha fet és l'audàcia de Pedro Sánchez, és que dintre del manual resistència ja va aquesta audàcia. Ho va fer a les primàries del Partit Socialista, ho va tornar a fer el 2019. Quanta gent deia que no s'atreviria a convocar unes segones eleccions a l'any 2019, ho va tornar a fer, i ara que semblava que tampoc ho podia fer, doncs un altre cop l'audàcia del president ha fet un cop de puny a taula, i jo crec que ha vingut a dir, escolta, jo ja no puc fer més, ja heu fet tot el possible, aquest és el resultat, i al final escolliu. I Vox estarà molt present a la campanya, ho heu dit, és a dir, s'estaran constituint ajuntaments, s'estarà constituint comunitats autònomes, i Vox és la gran elefant a l'habitació del Partit Popular.
Ara en seguirem parlant, però deixeu-me un segon, perquè estàvem pendents durant el sumari del discurs de Pere Aragonès en aquesta trobada del Cercle d'Economia, que està en marxa, i, de fet, hi ha novetat respecte al que m'ha explicat, perquè el president de la Generalitat s'ha referit a la proposta de Junts, la proposta que feia ahir, d'aquesta llista unitària de l'independentisme de cara a les eleccions del 23 de juliol. Seguint aquest discurs de Pere Aragonès en aquest Cercle d'Economia a l'Hotel Vela, on es fa aquesta trobada del Cercle, hi ha la Montse Martí. Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és el que ha dit Pere Aragonès, exactament?
Doncs això que deies, el Pere Aragonès, davant dels empresaris a les jornades aquestes del Cercle, ha donat algun detall més sobre aquesta proposta de Front Comú. Descarta que es refereixi a una llista de només dos partits. Pere Aragonès diu que vol un acord molt més ampli.
Vull ser clar. No es tracta de fer una llista de dos, ni de dos partits, sinó d'una aliança àmplia, de fons, que inclogui el màxim de gent possible per a defensar Catalunya i defensar els consensos del nostre país. I cal trobar aquesta fórmula, sent generosos, amb unitat i amb fermesa, perquè tothom s'hi senti còmode.
I davant els empresaris, també el president Pere Aragonès ha avisat al sector empresarial que el 23 de juliol està en joc no només la llengua, les institucions, sinó també el model econòmic de Catalunya.
Era l'època que ens deien Espanya va bien o que estàvem a la Champions League de l'economia mundial. Sembla doncs, que hi ha en alguns racons de l'Estat una certa enyorança per aquest model, però que no és el nostre. I no pot tornar. Aquest model torna a Madrid de la mà de l'aznarisme renovat, i és probable que torni a nivell de l'Estat de la mà del Partit Popular amb la col·laboració de l'ultradreta. Davant d'aquest escenari, Catalunya no es pot quedar immòbil perquè ens hi va el nostre model econòmic.
Ara, Anna, el que fa Pere Aragonès és sopar amb els empresaris de l'Hotel Vela, també hi és encara el ministre en funcions, o hi era fa poqueta estona, José Manuel Escrivá, que també ha participat aquesta tarda aquí a les Jornades del Cercle, i demà passarà per aquí el líder popular Núñez Feijóo, i en lloc de Pedro Sánchez, ho sabíem ahir al vespre, vindrà finalment Nadia Calviño.
Doncs serà interessant també demà saber què diu Alberto Núñez Feijóo. Gràcies, Montse.
Fins ara, bona nit.
Doncs bé, sembla que tothom va posant una mica les cartes sobre la taula, no? Pere Aragonès, ara el sentíem, que diu que no es refereix, no?, en cap cas, a aquesta llista de només dos partits, entenem que Esquerra i Junts.
També ho deia Artur Mas, no?, que no és una llista de dos partits, és una llista de la gent, i al final era gent així aleatòria i Convergència i Esquerra, o el PDeCAT i Esquerra. A mi trobo que, no?, a vegades això quan s'analitzava, que la gent menys tenia l'abstenció, jo crec que la lectura a Catalunya és que clarament l'abstenció és independentista, si es mira el mapa respecte a la resta de l'Estat, l'única explicació jo crec que se li pot donar és aquesta, i en són conscients, i per això ara tothom surt amb coses estranyíssimes com una llista unitària, que ja és una cosa més pròpia de l'espai de Junts, però que ara Pere Aragonès també s'hi hagi sumat, jo crec que és molt significatiu, sobretot perquè no hi ha aquest intent de repescar amb un projecte aquest independentisme, sinó de repescar-lo a través d'aquest xantatge del procés que semblava que ja estava superat, de això és una amenaça, hem de respondre a, en aquest cas, doncs, un suposat ascens de Vox i el Partit Popular al govern, i que, per tant, tot ha de girar al voltant de Font Comú sobre això. Llavors, jo crec, bueno, crec que és un error, crec que és no haver-ho llegit correctament, i no sé si... I, vaja, em sembla que no funcionarà.
Anna, com interpretes aquestes paraules d'Aragonès?
D'entrada, em costa entendre exactament a què es refereix. És a dir, crec que ha volgut fer, de dir, tocava que el president de la Generalitat sortís davant de l'anunci de Sánchez i avisés del que podria passar a les pròximes eleccions espanyoles. És a dir, tant PSC com Comuns s'han afanyat a dir Aragonès ja ha dit que guanyarà la dreta i que no hi ha opció. Jo això sí que l'he entès. Ha vingut a dir compte que ve el llop, no? Crec que això està bé. I, per tant, ha fet la seva proposta de país. Però no, potser per no tancar massa la proposta, per donar marge per poder parlar-ne, o potser perquè ha hagut de sortir amb el pas canviat, no se l'ha acabat d'entendre del tot, no ha concretat gaire. Llavors, quan parla d'aliança àmplia de fons per defensar consensos, cadascú hi pot llegir el que li sembli. A mi, jo hi llegiria, doncs, de dir, reunim-nos i posem-nos d'acord què és allò que és sagrat i que haurem de portar al programa electoral i que ens comprometem entre tots que defensarem, tinguem el resultat que tinguem, totes les forces polítiques a Madrid. Això em sembla que estaria bé, però no sé si és això el que volen dir. Per tant, què n'espero? Tot i que no n'espero gaire, després de les respostes que han donat la resta de formacions polítiques a Catalunya, les formacions polítiques a Catalunya, espero que potser pugui haver-hi reunions discretes per poder arribar a fer uns mínims, uns compromisos mínims que puguin portar al seu programa electoral, doncs, les diverses forces polítiques que sortin escollides.
Recordem que l'altre partit seria la CUP, que ja han dit que en els propers dies debatran si es presenten o no a les eleccions espanyoles, això d'una banda, tot i que han dit que no tenen gaire clar això de la llista unitària, sí que és veritat que una de les organitzacions que integren la CUP, que és el Poble Lliure, sí que seria partidari de fer aquesta llista unitària independentista, però bé, en tot cas, només seria una de les potes que formen part de la CUP. Rafa, tu com ho veus? Veus probable aquesta llista unitària o possible?
Jo una mica estic d'acord amb el que heu dit. És que exactament no sé a què es refereix el president Aragonès. Ja fa temps que el president Aragonès fa alguns anuncis que no se sap exactament de què està parlant. Recordem quan va fer l'anunci del full de ruta, el famós full de ruta de la canadenca, que va sentir que va ser un anunci que va fer unilateralment sense la resta de l'independentisme. Ara proposa una unitat, no se sap ben bé de què. Què és una unitat de l'independentisme? És a dir, ens està parlant d'una unitat que no ha existit fins ara? Perquè, clar, recordem que el que està proposant el Pere Aragonès és el mantra que les diverses organitzacions, des de la societat civil i fins i tot alguns partits independentistes, han demandat i s'han negat en rodó els dos principals actors independentistes. Ens està defensant un full de ruta, algun tipus de full de ruta, és a dir, exactament el què? I quan parla de que precisament el que vol és enfront d'un futur govern del Partit Popular i de Vox, home, jo crec que la gran errada és ja considerar que el Partit Popular i Vox guanyaran les eleccions. És a dir, jo crec que es posa ja en un marc mental que no és el marc mental de guanyador, i amb el qual jo crec que és una errada. És a dir, exactament ha d'explicar què vol dir. És per defensar l'Estatut? Llavors és tots aquells partits que no són ni Partit Popular ni Vox, s'hauria d'incloure també el PSC. Clar, exactament què vol dir les paraules del president Aragonès? Jo crec que faria bé d'aclarir-ho.
Avui, de fet, Joan Tardà ha fet una piulada a Twitter, no?, que deia textualment, diu, vull entendre que les paraules de Pere Aragonès no pretenen modificar l'estratègia d'Esquerra aprovada en el darrer congrés. En tot cas, deia, esperarem a veure què se'ns explica als consellers nacionals, al consell convocat per el dia 10 de juny. És a dir, sembla que a ningú li ha quedat massa clar què ha volgut dir exactament perfectament aragonès,
és que,
no?
És que precisament em penso que...
és el que volia.
És justament el que volia. Llavors, el que estem perdent de vista molt clarament és que és una fugida endavant del president de la Generalitat en un context de desfeta d'Esquerra Republicana amb unes eleccions municipals on a Barcelona ha perdut 5 regidors i ha perdut alcaldies clau, com ara Lleida, Tarragona, Sant Cugat o Figueres. O sigui, això no ho podem perdre de vista. Llavors, què has de fer com a president i com a líder d'Esquerra en aquest moment? Doncs intentar mobilitzar els teus, que són els que tens adormits, són els que s'han quedat amb l'abstenció o bé s'han anat cap al PSC. Això de que dona per fet el govern PP-Vox, jo em penso que el que dona per fet... a veure, fa veure que dona per fet el govern PP-Vox, perquè, evidentment, el que necessita és capturar aquell vot útil que està reclamant el PSC i que precisament li podia furtar vots a Esquerra Republicana en unes eleccions generals.
Sí, perquè Pedro Sánchez al final ha jugat una mica amb la por, no? També amb aquest anunci, no? Allò, el clàssic discurs de si no...
Les eleccions les ha guanyat així,
clar,
eh?
Clar, qui pot capitalitzar aquest discurs del vot útil en aquest moment és més el PSC que no pas Esquerra. Llavors és un moviment de fitxa del president Aragonès, volgudament ambigu, que no anirà enlloc, perquè, de fet, no sé si heu vist una piulada de l'expresident Puigdemont, no? També dient que molt bé, que sí, anem a fer un front comú, però per la independència. Llavors no estem parlant d'això. No estem parlant d'això en aquest moment, no? De la mateixa manera que el Tardà ho deia, en el sentit de, parem màquines, no? No anem tan ràpid com ens vol suggerir el Puigdemont. Doncs ningú entès res, volgudament. Aquesta era la idea. I llavors jo crec que ja també hem de subratllar ara mateix que el que s'hi ha quedat clar és una cosa que a mi personalment no em queda clara, que és que ha descartat eleccions anticipades aquí a Catalunya el president Aragonès. No sé, falten moltes misses encara, per dir. O sigui, jo no donaria per descartat això.
Que les descarti ara jo crec que és normal.
Jo
pensava de pe, i això ho pensava dilluns al matí abans de les 11, amb els resultats no m'hauria estranyat que el PSC hagués apretat Esquerra i el president Aragonès perquè convoqués eleccions anticipadament. Ara, des del moment en què en tens unes altres entremig, si el PSOE o el PSC surt encara més reforçat de les eleccions del juliol, llavors sí que, vaja, em sembla evident que amb la majoria... Bueno, que no té majoria, de fet, però que amb els pocs diputats que té Esquerra Republicana no podrà arribar al final de la legislatura.
No, i més en funció de com vagi les post-eleccions a Barcelona, perquè, clar, ara cal triar alcalde, constituir ple i la Diputació de Barcelona, que van lligadíssims i estan en joc. Clar, si tal com sembla Esquerra Republicana es nega a fer Collboni alcalde i acceptar la presidència de la Diputació de Barcelona, que Collboni li donen safata si fa això... evidentment, i per tant Collboni no pot ser alcalde perquè Esquerra Republicana no vol, doncs evidentment el suport puntual o no que pogués tenir Pere Aragonès al Parlament de Catalunya volarà, s'esfumarà, i per altra banda jo crec que Esquerra sí que es faria l'arakiri si donés suport a Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. Per això Junqueras ahir va sortir a tapar ja la ferida, posar una vena, dues i tres venes abans, no?
Sí, però que potser en un context on no hi haguessin hagut eleccions el mes de juliol, potser s'hauria explorat una mica
potser
més.
Sí.
Perquè saps
potser
que sí. no tens unes eleccions. És que, clar, estem parlant que hi haurà potser només sí. un mes de diferència
sí, sí.
entre la Constitució dels Ajuntaments i les eleccions. El record, la ferida seria massa fresca encara com per poder anar unes eleccions i vendre alguna cosa diferent després d'haver fet Collboni alcalde. Jo pensava diumenge al vespre que això era una possibilitat que no s'havia de menysprear davant, amb una perspectiva, evidentment, de que no hi ha eleccions, o que és el que ens pensàvem diumenge al vespre, que no hi havia eleccions fins al mes de desembre.
Rafa.
No,
el que passa, sí, jo estic d'acord amb l'anàlisi que feia la Susana, és a dir, jo crec que és una fugida endavant. És a dir, ahir va sortir, el PSOE perd 400.000 vots a tota Espanya, i surt el president, Pedro Sánchez, i diu, escolti, eleccions el 23 de juliol, m'ho jugo tot ara o mai, tot o res. Perfecte. Surt el president Aragonès 24 hores després i ens diu, escolta, hem de fer un front comú. De què? No ho sabem. No ho sabem. És a dir, el que deia la Susana, calculadament ambigu. Clar, ella es posa com a líder de què? És a dir, ella es presenta com a lideratge d'alguna cosa que pot venir en el futur, que encara no ho sabem si vindrà o no, però ens ha d'explicar exactament quina és la proposta.
Sí,
és a dir,
però
al final el president del govern ha de fer una proposta exacta. És un front comú estatutari? en contra de les retallades...
Ha dit dels demòcrates per defensar la democràcia a Catalunya.
Clar, però què vol dir? Què vol dir això? Això inclou el PSC? A qui inclou exactament? És a dir, clar, al final ha de fer una proposta molt clara.
O els partits l'han de fer, clar. Si ell la fa molt clara des del principi, els partits li diran, escolta, maco, per què vols que ens trobem? Si ja dius com ha de ser la proposta, no sé.
Però fixa't que és home, molt però... curiós, perquè hi ha com patrons que es repeteixen en aquest dia de la marmota etern, que insisteixo de no haver llegit, crec bé, l'abstenció, que és que Artur Mas ja ho feia, això.
Una abstenció, recordem, aquí a Catalunya, que és la segona més alta des de l'any 79.
Imagina't. O sigui, per mi no llegir correctament això és un error, però i que ja se'l trobaran i tornaran a ensopegar. Però Artur Mas ja ho feia, Artur Mas sortia, si us en recordeu, aquella, no?, quan era Esquerra qui tenia millors perspectives, era Convergència qui proposava aquest tipus d'experiments per amagar la seva davallada i fer veure que estaven venent alguna cosa que anava més enllà, perquè l'excepcionalitat requereix una unitat sense precedents. Doncs ara és exactament el mateix, l'excepcionalitat no és la independència, és frenar a Vox, objectius una mica més modestos des d'aquest punt de vista, però electoralment la situació és la mateixa, que és un Junts que s'està reforçant després d'haver sortit del govern amb una Esquerra en franca davallada.
Deixeu-me també que comentem això que dèiem al sumari, perquè ara parlàvem d'aquests pactes, de pactes possibles a la ciutat de Barcelona. Segons el Nació Digital, hi hauria algunes meses que tindrien alguns errors en el recompte i que això podria fer també canviar aquesta diferència que hi ha de 141 vots entre Jaume Collboni i Ada Colau. On hi hauria probablement aquest recompte equivocat seria a Sant Andreu i també en una mesa del barri de les Corts. De moment, això apunta que s'ha fet com un Nació Digital, ha contrastat algunes d'aquestes dades i apunta que hi podria haver aquests recomptes equivocats en les dades de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, també fins divendres crec que no hi haurà les dades aquestes definitives. I veurem si pot haver algun canvi, perquè això suposaria que Ada Colau podria passar per davant de Jaume Collboni i que també hi hauria un ball d'un regidor amunt, un regidor avall.
Jo crec que això era important fins ahir a les 11 del matí, perquè jo crec que efectivament per Ernest Maragall i Esquerra és més fàcil fer alcaldessa Ada Colau amb Collboni, igualment al govern municipal, però l'alcaldessa seria Colau, que no pas fer alcalde Collboni, i per tant d'això depenia si Colau finalment quedava per damunt de Collboni, però des del moment en què hi ha unes eleccions convocades per d'aquí un mes, jo crec que ningú voldrà fer cap moviment que el pugui perjudicar en cap sentit de cara a aquestes noves eleccions.
Sí, jo també tinc clar que en qualsevol cas, tot i que aquests 141 vots acabessin al sac d'Ada Colau, del partit de l'Ada Colau, no la faran alcaldessa, perquè el PSC no votaria Ada Colau alcaldessa. O sigui, jo penso personalment que el Collboni preferiria ser segon del Trias que no pas segon de l'Ada Colau, tinc claríssim.
Absolutament d'acord. I en tot cas, clar, tot això que es veurà en junta electoral són tots els incidents que els diversos apoderats interventors de totes les formacions polítiques van fer constar en les actes de cada mesa, que després això es denuncia i es fan recomptes nous, no? I llavors és quan es diu, què, aquest vot amb aquesta estampeta compta com...
Bueno, això ha estat important a Girona. Amb una estampeta d'escrivada Balaguer.
Exacte, compta o no compta? No compta, és nul, d'acord. Però, clar, aquí hi ha una altra cosa, i reconec que ara no tinc clares les xifres exactes de vots de cadascú a l'Ajuntament de Barcelona, però el que sí que queda clar, més que el nombre de regidors, al final també és el nombre de vots, perquè si cap dels tres possibles candidats que pugui arribar a ser alcalde té la majoria suficient per ser-ho, acabarà sent, per llei, el més votat, el que tingui més vots, l'alcalde. Per tant, a banda d'això, també aquests 140 vots haurien de poder permetre canviar aquestes majories, cosa que, reitero, no sé si seria així.
No, la diferència entre el resultat que va treure Trias i el que va treure, en aquest cas, Jaume Collboni i Ada Colau està a molta distància, és a dir, on hi podria haver aquesta diferència és entre el segon i el tercer, doncs, però no en el cas d'arribar a atrapar a Xavier Trias.
Doncs per això.
Rafa.
Sí, evidentment, és a dir, ara qualsevol pacte a poc temps, de 55 dies de les eleccions generals, serà interpretat pels altres partits i per l'opinió pública d'una manera determinada. És cert que Ernest Maragall es sentiria molt més còmode recolzant Ada Colau, és cert que Collboni es sentiria molt més còmode recolzant Xavi Trias, però també hem de veure que al final també la ciutat de Barcelona, independentment dels pactes que es puguin assolir, a diferència de les comunitats d'homes, s'han d'assolir pactes perquè els ajuntaments sí que es constitueixen, també serà una primera pedra pel que pugui ser la governabilitat a Catalunya i la governabilitat després d'Espanya. És a dir, que també les relacions que es puguin veure a l'Ajuntament de Barcelona seran molt importants per aquesta geometria variable que es calcula que es juga en tres pistes diferents.
Mira, Anna, pel que deies les dades, Xavier Trias va treure 149.235 i on hi ha aquesta disputa sí que és entre els socialistes, que hi ha 131.735 als 131.594 d'Ada Colau. Per tant, vaja.
Bueno, vull dir que igualment seria Trias l'alcalde i ja està.
Sí, sí.
Si no hi hagués acord.
En fi, ara de seguida parlarem també d'això que deia la Susana a l'inici de la tertúlia, aquest avançament electoral, un 23 de juliol. Els nens ja farà un mes que hauran acabat l'escola, per tant, moltes famílies segur que ja fa mesos que s'han organitzat com fer les vacances, quins dies han demanat, potser fins i tot gent que té reservats viatges a l'estranger, i en fi, que veurem com pot afectar també això a la confecció d'aquestes meses que se sabran durant els propers dies. Fem una pausa i ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Passen 3 minuts i mig de 2:15 de la nit i, com dèiem, una de les conseqüències, podríem dir secundàries, no?, d'aquell efecte dominó a vegades que es produeix a partir d'una decisió d'aquest avançament electoral, és que caurà en ple estiu, 23 de juliol. No sé si a la taula algú de vosaltres ja tenia pensat fer vacances a aquestes dates o no?
No, o sigui, per nosaltres el mes de juliol és el pitjor mes de l'any i, per tant, jo estic molt contenta de tenir companyia, en realitat, aquest
any. Sentiràs menys sola, no?
Sí, i mira, i hi haurà altres coses, a part de l'oci, per desconnectar de la feina, amb això ja em sembla bé.
Ostres, Maria, quina sort poder desconnectar amb això. Susana, què? Com ho teniu, el diari, això? Com s'ha rebut la...
No, el diari ha estat com molt d'estrall, perquè, evidentment, sobretot per la secció de política i totes les seccions implicades en una campanya electoral. I estic parlant d'un diari on fem infografia, hi ha disseny gràfic, hi ha la part web, hi ha la part dels tècnics, o sigui, no pot fallar res. Sabeu que, per exemple, la nit electoral ha d'anar tot suau com un guà, i és dificilíssim que vagi tot suau com un guà, i sobretot fent dos productes en aquest moment, com és un diari web i un diari en paper. Per tant, imagineu-vos si en una situació normal, a vegades ja es pot dir que falten mans, no?, per tota la feinada que hi ha, imagineu-vos si en un torn dividit. Evidentment, la gent el que ha fet està no dividir-se el torn. Ja veurem què passarà al setembre. Esperem que no hi hagi cap convocatòria electoral més, no?, aquí em refereixo a Catalunya, sobretot. Però realment ha estat un, no?, aquell gest que va fer l'Àngels Barceló. Doncs
sí, home, molt identificats, eh? Sí, Rafa, sí. Tu què? Sí, es comenta el teu entorn? O... Perquè molta gent està parlant aquests dies d'ostres, és que jo estaré de vacances o jo tinc uns bitllets i si em toca la mesa, què faig, no?
Sí, de fet, això és una cosa que al mateix moment que feia l'anunci, a les poques hores em va trucar dos amics i em van preguntar exactament això. Escolta, que jo ja m'he planificat les vacances al juliol, ara què he de fer si em criden una taula, no? I clar, tot això són coses que, clar, que la gent no n'estem acostumats. Penseu, per exemple, el que va passar quan es van convocar les eleccions d'Andalusia a finals de juny. Ja va semblar una cosa que semblava molt, molt preocupant, ja no tant pel on estarem cadascú, sinó també per la participació. És a dir, aquí hi ha una incògnita molt important. És a dir, és cert que augmentarà molt espectacularment el vot per correu, però hi ha el dubte de la participació, perquè, de fet, estem en un moment d'un desafís polític molt important i pot haver-hi molta gent que tingui la temptació de dir, escolta, mira, jo m'he guanyat unes eleccions, al final, el 23 de juliol estic fora i que passi el que hagi de passar, no? I això és una cosa que pot provocar molta incertesa als resultats finals. És a dir, compte, perquè és un escenari que no ens hem vist mai, amb el qual entrem en una terra incògnita que serà molt interessant d'analitzar després.
Que és el que deia la Maria Vila abans, no? Fins a quin punt hi pot haver hagut la intenció, fins i tot, no?, de Pedro Sánchez, de triar aquesta data per convocar aquestes eleccions, tenint en compte que hi pot haver-hi el factor de l'abstenció, també, no? Rafa?
jo crec que no s'ho ha pensat, de veritat, eh? Jo crec que, i pel que m'han comentat, i suposo que vosaltres, algú de vosaltres tenen també més informació, pel que m'han comentat, va ser la situació que va veure Moncloa, quan va veure els resultats, que no s'ho esperava en cap moment. La sensació que tenia Pedro Sánchez de jo he fet tot el que he pogut, he arribat fins aquí, jo crec que el que ha fet és, escolta, 55 dies i eleccions. Jo crec que no ha vist res més. És a dir, escolta, teniu enfront això, teniu un... És a dir, com els tiques electorals americans, no? Escolta, podeu escollir entre Pedro Sánchez i la vicepresidenta... ara no em sortirà el nom.
Yolanda Díaz.
De sumar, Yolanda Díaz, correcte. Entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, o voleu Feijó Abascal. Jo crec que al final ha posat el país davant d'una decisió i davant d'una decisió d'un plebiscit. És a dir, voleu plebiscit o si no plebiscit.
Però Rafa, encara que aquesta decisió es prengués, evidentment, en molt poques hores després de conèixer els resultats, sí que, vaja, sobtaria que un president d'un govern com és el de l'Estat espanyol no tingués en compte o no hagi posat a la balança de dir això és el 23 de juliol, anem en compte perquè hi haurà abstenció. És a dir, no pot ser que sigui un detall que hagi passat per alt.
Exacte.
És que jo crec que la magnitud no s'ho esperaven. De veritat, no entraven dintre dels càlculs de Moncloa. Fins i tot a Moncloa havien vist, i ja serà que eren els càlculs més optimistes, que fins i tot el canvi de poder territorial podia ser mínim. I aquest era un càlcul que feien. És molt optimista, cert, però era el càlcul que estaven fent. I jo crec que Pedro Sánchez ha vist tot el que implicava allargar més enllà del setembre, octubre, aquesta legislatura. Primer, des del punt de vista intern, quants barons i baroneses es queden fora? O sigui, clar, ell havia d'anar un comitè federal amb gent que es quedava al carrer. Gent que semblava que ho tenia assegurat per una decisió, recordem, que va ser personalíssima, que és estatalitzar una campanya, el que deien nacionalitzar la campanya, no? Que cap dels barons volia i que això ho va fer a contracorrent dels barons. Jo crec que ha assumit una responsabilitat i diria, jo, vosaltres us heu quedat fora, jo per solidaritat amb vosaltres me la jugaré també.
Jo crec que deu estar encantat de treure's de sobre segons quins barons, eh? També.
Crec que, per una banda, estarà encantat de treure's de sobre determinats socis.
És a dir,
canviar, la possibilitat de canviar de socis i abandonar els perifèrics d'esquerres que li estan tocant la moral i que li han complicat la vida, i, per altra banda, també evitar-se els problemes interns amb els barons. Ara els ha donat feina. Ara bé, què penso respecte a això que deies ara, Anna, de... si no ha rumiat gaire la participació. Jo crec que ell, com que el seu objectiu és fiar-ho tot al vot útil i al discurs del vot útil per tal de mobilitzar els seus, això ja ho té més o menys valorat. És a dir, això serà o jo o el caos, no? O Pedro Sánchez o el caos, i per tant, voteu per correu, feu el que sigui, però per això ho ha fet el 23 i no ho ha fet una setmana més tard. Que llavors, imagina't, no? Vull dir, ni podia fer una mica abans, perquè han de passar els dies. Per tant, ell basarà la campanya en això. O voteu-me a mi, o ja veureu el que us ve a sobre.
I, evidentment, aquest avançament electoral també ha enganxat de ple aquesta estira i arronsa, no?, que hi ha des de fa unes quantes setmanes entre Sumar i Podem, que m'imagino que pensaven, doncs, que encara tindrien uns quants mesos per decidir aquesta estratègia o per agafar força d'una banda o de l'altra, si és que volien anar separats, però que ara tenen 9 dies per decidir si van junts o què fan. Què creieu que pot passar aquí, si Yolanda Díaz serà capaç, si és que vol, si és que li interessa, de reagrupar a l'espai de Podem, també, dins del seu partit de Sumar?
Jo, si fos de Podem, demanaria primàries. I per què has de ser tu, guapa? Si sumem, per què has de ser tu? Pues que no hi ha temps per fer primàries. És a dir, és una situació que Sánchez crec que també ha pensat per deixar en escaquimat el seu soci, però alhora Yolanda Díaz també amb això l'ha beneficiat, perquè Podem no pot exigir ara primàries. Com les farà, les primàries?
Bueno, no, i després de la desfeta
potser també les fa junts, no? Però no hi ha marge.
Després de la desfeta electoral, sí, perquè estan desapareguts en les eleccions, en aquest poder autonòmic i municipal, Podem és un dels grans derrotats. Així com Vox és un dels grans triomfadors en aquest moment, Podem ha estat un dels grans derrotats. Per tant, no sé amb quines exigències poden anar en aquest moment amb una suposada coalició, o sigui, allò de dir, no, és que vull posar el candidat, no, és que no hi ha temps.
Creieu que Yolanda Díaz li pot anar millor per separat de Podem? La marca Yolanda Díaz li pot anar millor que ajuntar-se amb la marca...
Jo crec que totes les fragmentacions són dolentes, no?, en qualsevol espai compartit.
Rafa, digues.
El que passa que aquest és el debat que s'està produint en aquests moments dintre de la coalició Sumar, per dir-ho d'una forma, dels partits de Sumar. És a dir, si fossin per les ganes que tenen els dos actors, no hi hauria acord. No hi hauria acord perquè no volen. És a dir, hi ha una resistència activa dintre del món Sumar a que Unides Podemos entri. Perquè no consideren que siguin en aquests moments actius que puguin sumar. Quin és el problema? Que pel nostre sistema electoral, si no arribes a un 15%, ets mort a moltes circumstàncies. És a dir, no entres. I Pedro Sánchez, si vol resistir al govern, què necessita? Necessita que a la seva esquerra hi hagi un 15%. És a dir, aquí serà tan important la lluita pel primer i segon lloc com la lluita pel tercer quart. Perquè, clar, si no tens una esquerra que sigui competitiva amb Vox en moltes circumstàncies, els escons aniran caient del cantó de Vox. És el problema. Ara, també és cert que Pedro Sánchez ha fet una fugida endavant, i el que li ha dit al món de Sumar, escolta, no us heu posat d'acord fins ara, ara teniu 9 dies, i us ho fareu. Jo tiro. I el que li ha dit, el que ha vingut a dir a la seva esquerra, jo vaig tirant, perquè també el que li interessa, ell ha fet també una anàlisi, el Partit Socialista no ha perdut tant en vots, en percentatge de vots, amb el qual diu, escolta, jo no sé si al final podré sumar perquè vosaltres doncs heu caigut, i s'ha vist que el 5% ha caigut a Unides Podemos, i això ha provocat canvis a comunitats importants com la Comunitat Valenciana. Però escolta, almenys si jo no guanyo, deixaré el PSOE el millor que pugui per poder pilotar una transició. I en aquests moments la pilota està en la taulada tant d'Unides Podemos com de Sumar. I veurem, perquè al final també s'ha de fer un pacte, s'ha de fer una negociació no bilateral, sinó multilateral, amb tots els actors de Sumar. Perquè, clar, Sumar, encara que s'hagi registrat la marca, al final són molts partits. I el pacte que ha de fer Unides Podemos ha de ser amb cadascuna dels actors i de les actrius que conformen aquest món Sumar.
Maria.
No, hi ha un precedent, a més d'aquesta fragmentació i del malament que ha anat per Podemos i no per l'altra part fragmentada, que és a Madrid, a la Comunitat de Madrid. Podemos ha pràcticament desaparegut de tot arreu. És una situació molt similar a la d'ara de Podemos amb Sumar, aleshores amb el partit, aleshores nou, d'Íñigo Rejón. I al final el que ha passat és que Podemos ha quedat pràcticament en res i Íñigo Rejón i el seu partit s'estan consolidant almenys a la Comunitat de Madrid. Pot ser perfectament, perquè jo crec que a més la gent ho llegeix així i assimila una mica l'estil i les maneres d'uns i altres, que si no hi ha acord Podemos acabi desapareixent en un cicle electoral fàcilment.
I per cert, això m'ha apuntat també que Ada Colau, segons El País, descartarien a les llistes de Sumar, que això també és un dels plantejaments, no?, que s'havia posat sobre la taula, que després d'aquests resultats electorals Ada Colau passés a anar al Congrés dels Diputats. No sé, creieu que significa? Vol dir que ara no s'hi suma, però que si després, per exemple, Yolanda Díaz té opcions d'entrar al govern, doncs potser s'hi afegirà a posteriori, o és que encara veu alguna possibilitat de tenir un espai a l'Ajuntament de Barcelona?
Jo crec que el desgast de la campanya em poso en la pell de la gent que s'ha presentat a aquestes eleccions, que arribes a diumenge amb un esgotament físic i mental bestial, i l'endemà et diuen que al cap de 2 mesos tens unes altres eleccions, i jo crec, el cas de la Colau, per exemple, amb els resultats que va treure diumenge, doncs potser si les eleccions haguessin estat de la tardor s'ho hauria plantejat. Com a mínim hauria tingut temps per pensar-s'ho. Però és que d'aquesta manera és impossible.
Susana.
No en tinc ni idea. No en tinc ni idea, sincerament. No en tinc ni idea del que li està passant pel cap en aquest moment a la Colau. Sí que és veritat que l'escenari aquest d'un avançament electoral a nivell de tot Espanya, això pot haver trastocat els plans clarament, i el fet de que Sumar només tingui 9 dies per veure si va en coalició o no en Podem, i que tot trontolli tant i que tot estigui tan difós en aquest moment, pot haver fet que la Colau faci una passa enrere amb la seva, diguem-ne, ambició cap al Congrés, no? No ho sé, no en tinc ni idea. O sigui, és una de les grans incògnites que s'ha de resoldre, però insisteixo en el que he dit abans, Ada Colau no serà alcaldessa. En qualsevol cas, en totes les combinacions possibles en aquest moment i després del moviment del Pedro Sánchez, jo no veig que l'opció aquesta de fer-se enrere, si és que realment és així, de participar en Sumar i anar cap al Congrés, ho faci amb opcions de tornar a revalidar la seva alcaldia.
Rafa.
Sí, el que passa que és cert el que diu la Susana, el que passa que, home, jo trobaria fins i tot lleig que encara no s'ha dilucidat com quedaran els pactes de l'Ajuntament de Barcelona i tu ja dius que marxes.
Efectivament.
Si tu no has fet una aposta electoral la nit electoral, per exemple, Fernández Vara, que fins i tot ha donat un pas enrere.
Sí, sí, sí.
En els últims moments, és a dir, si tu dones un pas enrere de dir, escolti, miri, jo cada tercer renuncio a ser alcaldessa...
Però Fernández Vara té tots els anys, eh? I ara Colau no té...
Sí, no, però em refereixo que si tu no fas una proposta, si tu no fas una... Ho dius clarament, que, escolta, ja renuncies perquè veus que no hi ha possibilitat, etcètera, com ha passat algunes vegades, és a dir, Carmena va sortir, va dir, escolti, no hi ha possibilitats, doncs marxo, no? Ella no ho ha fet, i clar, ara no pot dir, escolti, doncs ho deixo i marxo amb unes llistes electorals. De totes formes, recordem una cosa, es pot ser ministra sense ser diputada. És a dir, també les opcions...
Això és el que em referia, les possibilitats posteriorment...
Però més, Colau sempre ha dit per activa i per passiva que ella era Barcelona, 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 i no volia tenir carrera més enllà d'això. Però, per altra banda...
Això ho hem sentit unes quantes vegades d'alguns polítics.
Sí, però la Colau, de moment, això és el que ha dit. I jo crec que Barcelona en Comú no té, ara per ara, un relleu solvent per les pròximes eleccions municipals, que són d'aquí 4 anys, si no és la de Colau. És un projecte que va crear ella, s'ha girat al seu voltant, i que, per tant, per una banda, tenint en compte que està encara molt fresc, encara no hi ha una decisió presa sobre què passarà a l'Ajuntament de Barcelona, ella, si vol, i Comuns a Barcelona, si volen tenir opcions d'aquí 4 anys per tornar a intentar l'assalt, si ara no ho aconsegueixen, a l'alcaldia, és que l'ha d'hi sigui. I que faci una oposició, i que faci ciutat, i que faci carrer. Per tant, s'equivocarien molt, perquè no hi ha relleu. És a dir, hi ha alcaldes que han dit, el de Lleida, ha dit, jo plego, ja té un número 2. O tots, el Poi, exacte, o d'altres. Però en aquest cas, no hi ha relleu. El carisma de la Colau no es pot comparar amb cap carisma de cap dels seus. De manera que crec que no la deixaran, ni ella voldrà fer-ho. Perquè ella, encara jove... I en cas que ara no sigui alcaldessa, vol plantar cara, havent fet una oposició estratègica d'aquí 4 anys.
Sí, jo no sé d'aquí 4 anys tampoc què passarà, però el que sí que és veritat és que podria haver-hi una incidència del resultat de les eleccions generals en l'Ajuntament de Barcelona, tot i que ja estigui constituït. Què vull dir, això? Que podria haver un moviment de peces, imagineu-vos, i estic especulant, que torna a guanyar el Pedro Sánchez i que torna a haver una coalició en Comuns. Doncs per què no aquí forçar després un canvi de govern, posem pel cas, també estic especulant, que ja tenim el Trias d'alcalde, no? I després tornem a fer un moviment de fitxes, sí, i anem a recol·locar-ho tot un altre cop. Per tant, els escenaris estan tan oberts, Anna, que, de veritat, pensar d'aquí 4 anys, em penso que jo, de moment, pensem fins divendres, a veure què passa divendres, i després...
Clar, ara mateix... Sí.
Digues, Rafa, i després Maria.
No, Susana, que és el que deia al principi, és a dir, recordem la geometria variable d'aquesta legislatura, és a dir, era una geometria variable que era Generalitat de Catalunya, Govern d'Espanya i Ajuntament de Barcelona, i fins i tot venien els pressupostos en cascada, recordeu com es pactaven els pressupostos, és a dir, jo et vaig pactar un pressupost, els tres actors principals de la governabilitat de Pedro Sánchez estaven a cadascú a una administració, a Comuns, és a dir, a Mont Podemos, a l'Ajuntament de Barcelona, Esquerra Republicana de la Generalitat de Catalunya i el Partit Socialista a Madrid. I, per tant, la geometria del plat donarà després d'unes eleccions i fins i tot amb una possibilitat, per què no, que Colau marxi a ser ministra.
Maria, no, molt ràpid, que no és només que hi hagi una campanya després de l'altra, és que ara s'estaran negociant segurament molts equips i moltes constitucions d'ajuntament al mateix temps que has de presentar, si vols anar en coalició, és la setmana que ve, i les llistes mateixes no pots trigar, no s'ha de trigar gaire més. Vull dir que es barreja tot amb interessos creuats segurament de molts partits, de partits i personals d'alguna gent que em sembla difícil de conjugar perquè hi hagi grans canvis ara mateix.
Falten 9 minuts per arribar a les 10 de la nit. Deixeu-me que aprofiti aquests últims 9 minuts per parlar d'un altre tema completament diferent. Sí que seguim a la ciutat de Barcelona, perquè no sé si sabeu que està a punt d'arrencar el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Sí que és veritat que ahir i avui s'han fet ja alguns concerts en sales tancades, a Rasmatàs o a l'Apolo, però demà sí que hi ha aquesta jornada inaugural amb els Pet Shop Boys a l'espai obert del Fòrum. I com dèiem al principi, és un dels esdeveniments més importants per la ciutat. De fet, en beneficis econòmics es calcula que és el segon només per darrere del Mobile. Però també, com passa sempre amb aquestes qüestions, actes multitudinaris, també hi ha molèsties pels veïns. L'any passat ja es van queixar dels sorolls, de vibracions fins i tot, i també d'aglomeracions. I aquest any també insisteixen que la situació pot ser realment molt complicada. I per això en línia tenim l'Enric Navarro, que és portaveu de la plataforma veïnal Stop Concerts. Senyor Navarro, bona nit.
Bona nit.
L'any passat ja hi va haver, recordo, moltes queixes, fins i tot es van manifestar. Aquest any hi tornen, no? Dijous, aquest dijous.
Sí, efectivament, aquest dijous, el dia 1, a les 7 de la tarda, tenim prevista una concentració veïnal a la Rambla de Prim Llull, organitzada per Stop Concerts i la xarxa veïnal contra el soroll, Xavex, que incorpora diversos entitats d'altres districtes i barris de Barcelona. Mm-hmm. Com has comentat, l'any passat no només també ens vàrem queixar, sinó que el mes de març vam posar una denúncia...
Sí, sí, li anava a preguntar precisament també una denúncia que vam posar contra el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé, contra qui era en aquell moment tinent d'alcaldia de Barcelona i president de Barcelona Serveis Municipals, Jaume Collboni, i també contra el president de l'Institut de Cultura de Barcelona, Jordi Martí. Clar, com va acabar aquesta denúncia que vam presentar l'any passat?
Efectivament, doncs va ser contra aquestes tres persones que nosaltres considerem que són els que eren els màxims responsables en aquell moment de la disbauxa i el descontrol que hi ha en els esdeveniments musicals. Aquesta denúncia, després d'un escrit que va enviar el procurador de l'Ajuntament de Barcelona, doncs el jutge va considerar que no hi havia proves suficients de la denúncia per suposat delicte ecològic, acústic,
sí.
I va decidir arxivar-la. Per tant, aquesta denúncia està arxivada provisionalment.
Clar, vostès de què es queixen exactament? Del soroll, de que hi ha vibracions, de que dura molts dies, de que és difícil moure's pel barri durant aquests dies que dura el primavera? Quin és el problema principal?
Tots aquests problemes que acaba de comentar, en el seu conjunt, són les molèsties. Nosaltres, des d'Estoc Concerts i des de la Xavex, ens sap molt de greu que ens considerin que som les persones rondinaires de Barcelona. Això a nosaltres ens ha fet molt de mal, perquè no considerem que ens estem queixant perquè no tenim altres coses a fer. Tenim moltes preocupacions, tenim altres activitats, i el que no podem permetre és que durant aquests, per exemple, ara parlem del primer assaut, que és el que comença demà. Demà serà el primer dia, és gratuït, per tant l'entrada és lliure, i es preveu una alta afluència com la resta de dies. El que no podem admetre, de cap de les maneres, és que en aquest cas han tornat a situar un dels escenaris del primavera, en concret a 193 metres d'un edifici d'Eduard Maristany.
Això ja passava l'any passat, eh? L'ubicació és la mateixa que l'any passat o l'han canviat?
No. Aquesta ubicació que avui que aquest any han tornat a fer es va repetir, si no recordo malament, l'any 2014, que també es va formular una denúncia per les queixes. Hem de tindre en compte que l'entorn del Fòrum de les Cultures reuneix tres condicions de les pitjors per poder celebrar aquest tipus d'esdeveniments, que són la proximitat al mar, per tant, la marinada que durant la nit acostuma a bufar de mar cap a muntanya, després les temperatures i els vents predominants. Aquests tres factors, el mar, la temperatura i la humitat i el vent, són uns factors que, segons ens han comentat alguns tècnics de so amb els quals jo vaig tindre oportunitat de parlar anys anteriors, i que fins i tot havien enviat ells mateixos una carta a la pròpia responsable de Barcelona Serveis Municipals, que és qui gestiona la part del fòrum, recomanant i dient que aquest entorn del Parc del Fòrum no era el més adequat per a la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments. Mireu, perquè entengueu una mica de què estem parlant, perquè sempre dius que us queixeu i, bueno, pues a tot arreu hi ha sorolls, efectivament. Demà presentarem una carta d'un alcalde d'un municipi del Maresme,
sí,
situat a més de 10 quilòmetres, que l'any passat, el dia 16 del juny, crec que va ser, no recordo si va ser juny, sí, de l'any passat, li va enviar una queixa a la, aleshores alcaldessa Colau. No només una queixa per ell mateix com a veí, sinó també per la resta de persones del seu municipi que es van queixar a l'Ajuntament del Maresme per l'alt grau de soroll que rebien des del Primavera Sound.
És cert que l'any passat hi va haver veïns de municipis, com ara vostè deia, del Maresme, que també es van queixar que els arribava el soroll, i fins i tot en alguns llocs, em comentaven ara, fins i tot a Tiana, els vidres vibraven pel Primavera Sound.
Sí,
vull
sí.
dir que el que passa és que vostès aleshores què demanen? Que directament no es faci el festival, no es puguin fer concerts a l'espai del fòrum. Li dic també perquè, com ja sap, és un festival dels més importants que es fan a Europa, possiblement dels més importants també, evidentment, que es fan a l'estat espanyol, i que això porta molts beneficis per la ciutat.
A conseqüència de la salut de les persones. Sí, 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 en som conscients. Nosaltres el que demanem són una sèrie de qüestions. Per exemple, demanem reivindicar doncs, el parc del fòrum com un espai que sigui obert permanentment a la ciutadania i sense cap mena de restricció ni privatització de cap tipus. En aquests moments, les persones que volien accedir a la platja del Port Fòrum, dels banys del Fòrum, més ben dit, no ho podran fer perquè està privatitzat per unes tanques dels patrocinadors i dels promotors del festival. El que demanem també és traslladar esdeveniments musicals de gran format del Parc del Fòrum a altres localitzacions ubicades a l'àrea metropolitana, però sobretot allunyades d'habitatges propers. Això és fonamental.
Però, per exemple, no sé si tenen alguna proposta, d'algun espai on no molestés a cap veí.
Doncs sí, tenim una proposta que en el seu moment, quan tinguem ja un govern a la ciutat de Barcelona que estigui establert, ens posarem tot amb ells per veure si podem iniciar aquesta proposta.
Sí, no ens la vol dir on és.
No ho puc dir ara, ni ho vull dir en aquest moment per antena.
Però és als voltants és dins el terme municipal de Barcelona o seria fora del terme municipal?
Seria fora del terme municipal de Barcelona, dins de l'àrea metropolitana.
I no molestaria, no tindria afectació pels veïns?
Els estudis que nosaltres hem vist i tenim previstos, els habitatges queden molt lluny d'aquests possibles escenaris o d'aquesta possible la que nosaltres anomenaríem ciutat de la música.
Per aquest any no hi ha res a fer per això, per aquest any. Això, en tot cas, seria per propers anys. Crec que el Primavera s'ha renovat fins a l'any 2027.
Sí, a no ser que algun jutge digui que no es pot celebrar. Sí, sí, efectivament. Altra cosa que demanem és la reducció, mentre no es puguin suprimir aquests espectacles, dels decibels a les fonts d'emissió musicals, al màxim de 90 decibels. Hem de tenir en compte que la gran majoria d'artistes que venen a actuar, no només en el Parc del Fòrum, sinó, per exemple, en el Sonar o en altres esdeveniments, a l'Estadi Olímpic, al Palau Sant Jordi, no volen actuar si no tenen garantit un mínim de 120 decibels en les fonts d'emissió dels seus escenaris. I això és inassumible per la ciutadania. És inassumible, senzillament. Abans has parlat només del soroll, perquè és que no escoltem música, escoltem les vibracions dels baixos. Els sons baixos són els que tremolen i fan tremolar fins i tot els vidres d'alguns habitatges. No és el meu cas, Jo sento les vibracions, però a mi, afortunadament, els vidres encara no m'han tremolat. Una altra cosa que demanem és la reducció, establir, mentre no suprimeixin els espectacles, una limitació horària per a la celebració dels esdeveniments, únicament que es puguin celebrar en horari diurn i fins a les 22 hores. Hem de tenir en compte que Barcelona és una ciutat enemiga del descans. Barcelona és una de les ciutats que acull més esdeveniments musicals d'Espanya i d'Europa. I el que no pot ser és que si mirem els horaris, en aquest cas del Primavera Sound, doncs durant el dia 31, que és demà dimecres, dia 1, 2, 3, és a dir, dijous, divendres i dissabte d'aquesta setmana, acabaran els esdeveniments del Primavera Sound a les 6 de la matinada. Això és inassumible. Això és un atemptat contra la salut pública dels veïns i les veïnes. I no es pot admetre. I això només ho solucionarà la justícia.
Doncs, en fi...
La justícia, perquè
Veurem quin recorregut tenen, li anava a dir, senyor Enric Navarro, si presenten una altra denúncia o aquesta concentració que faran dijous, perquè, en tot cas, com dèiem, la que van presentar pel que va passar l'any passat, doncs vostè mateix ens deia que va quedar arxivada. Senyor Enric Navarro, portaveu de la plataforma veïnal Stop Concerts, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos per primera vegada veu aquí a RAC1. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Bona nit. Un comentari breu sobre aquesta problemàtica que es produeix durant aquests dies.
El nom em sembla una mica estrany perquè Stop Concerts és com no a la vida, no, quasi. Vull dir que entenc el problema, ja entenc, evidentment, i m'imagino, i deu ser un infern si es viu allà a prop. Però em sembla que el nom no, potser no és del tot encertat de la plataforma. Tinc molta curiositat quan ha dit que ja havien pensat en una ubicació alternativa per saber quina és aquesta ubicació, perquè no s'ha hagut cap lloc a l'àrea metropolitana preparat com ho està el fòrum, perquè sí que alguns descampats pots trobar en algun polígon industrial que s'ha desenvolupat urbanísticament per acollir això. I, per últim, això que ha dit de reduir els horaris a l'horari diurn, un 20 i pico de juliol, que també se'n fan al fòrum a les 12 del migdia, és que hi hauria morts, segurament, per insolació.
Susana.
Molt breu. Tres xifres per apuntalar la inviabilitat de la proposta de la plataforma, tot i que també la respecto molt. Primera, 500.000 persones d'espectadors, un impacte per la ciutat de 350 milions d'euros, i la Rosalia a les 2 de la matinada. O sigui, penso que tot això està tot dit.
Anna.
A veure, són uns 7.000 veïns, més de 500.000 persones que impacten sobre el seu entorn, no només el soroll, és la brutícia, és tota la pressió que hi ha sobre l'espai. I el que no sé si es pot fer algun estudi per tal de minimitzar, també en funció de com s'orientin els escenaris. I per acabar, jo cada vegada que Barcelona acaba rebutjant alguna cosa, l'alcaldessa de l'Hospitalet diu jo! I per tant, els hospitalencs comencem a tremolar ja. Comencem a tremolar. Ara bé, clar, pot haver-hi la fira. La fira i tota aquella part, o la part on haurà d'anar al biopol.
Hi ha el sonar allà també, aquest
bé,
espai.
És que, per tant, i allà hi ha molts hotels i ojo, però no ho sé,
és
jo
que
ja tremolo.
Prou espai. Jo pensa ja que la superfície del Primavera és enorme, i entenc una cosa que ha dit, que és que realment, respecte d'altres festivals, els escenaris és tan gran i en necessiten tants que els escenaris estan molt a prop del carrer, cosa que no passa en altres festivals.
Potser tota la zona portuària, vés a saber, aviat
Rafa,
ho sabrem.
Rafa, per tancar ja.
Sí, i bueno, és una posició molt contradictòria, perquè és cert que el problema amb els veïns...
Mira, doncs el Rafa, que ens ha fallat ara la connexió, ja ens ho explicarà en un altre moment, en tot cas. En fi, passen 4 minuts ara de les 10 de la nit, ens hem anat una mica més enllà de l'hora prevista. Susana Cuadrado, Anna Simó, Maria Vila, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. El Rafa, no sé si ha tornat o no la connexió, Rafa, si no, en tot cas, parlem un altre dia. I aquesta hora el que fem és actualitzar, com sempre, la informació.